i acadèmics d'arreu del món.
Arribem així a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Comencem la setmana ocupant-nos d'una novel·la inquietant, la segona d'una autora que cal de seguir molt a prop i del Cranc Festival, que enceta una nova edició. Benvingut tothom a l'Aviador.
Tot d'una, parlam amb l'escriptora i creadora escènica mallorquina Carla Naiman. Acaba de rebre les millors crítiques per la seva segona novel·la titulada El Valle del Silencio, que està publicada per Reservoir Books. I El Cranc, el Festival de Música, arriba enguany a la seva desena edició. Després parlarem amb alguns dels artistes que a partir de dijous i fins dissabte actuaran a les tres jornades del Cranc Edició Illa de Mallorca. Dijous serà al Casal Balaguer, divendres en Esgremi i dissabte en Esbaluart. Fabian Roeland com a DJ i els poblers Baf participaran a la batalla de bandes de dissabte i seran alguns dels nostres convidats d'avui.
I tot plegat, dèiem, des d'ara mateix i fins les 7, amb Joan Jiménez i Iker Hernández, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Ens submergeix el Valle del Silicio en el món dels incels, el de Hikikomoris, els joves japonesos que romanen tancats a la seva habitació amb un contacte mínim amb el món exterior, de la comunicació virtual que en els nostres temps no ens atrevim a assegurar que no sigui també la real. En raons de la pel·lícula Hair de Spike Jonze, a la segona novel·la d'Anna Carla Naiman, és fàcil entrar-hi, però no és tan fàcil sortir-ne. Pot ser perquè, en realitat, dins la bogeria que ens planteja, també parla de nosaltres. Dramaturgo, poeta, narradora mallorquina que avui ens saluda des de Roma. Carla Naiman, com estàs?
Hola, Rafa, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Gràcies a tu per parlar avui amb nosaltres. Gràcies per escriure del Valle del Silicio. La podríem definir de moltes maneres, com a història d'amor virtual, relat de fantasmes, futur que ja és present, una obra amb moltes capes, i jo m'avent el cap, a mesura que la començava a llegir, la profecia de Donna Haraway, que deia allò de que serem quimeres, híbrids entre màquina i organisme, i tens la sensació, no sé si tu també te passa, que t'has avançat una mica al futur, però no gaire.
Bueno, yo creo que al final, bueno, Donna Haraway es estupenda, maravillosa, increíble, y, y claramente ella está también en el subsuelo de toda esta construcción narrativa que es el Valle del Silicio. Y en efecto, bueno, es que al final, más que ciencia ficción, yo creo que ya estamos hablando de ficción especulativa, que es especular sobre cosas que ya no son tan imposibles, sino que realmente ya están ocurriendo. Se está viendo, por, bueno, iba a decir el germen, pero yo creo que realmente ya se están viendo como efectos claramente reales de todas estas horrores cósmicos que están ocurriendo en nuestro día a día.
Parla també en Haraway d'un món sense gèneres i afirma, entre altres qüestions, que les fronteres entre la realitat i ficció són, i ficció són difuses. Clar, jo me passava llegint del Valle del Silicio, que, o més aviat, quan l'he acabat de llegir, a l'hora de recomanar-ho en el meu cercle, que no m'atrevia a dir que és una novel·la de ciència-ficció.
Bueno, claro, yo creo que tiene sentido eso, porque al final tenemos en el marco bueno, de conceptual y también de cómo categorizamos la literatura, una idea de ciencia ficción como algo fantasioso, inalcanzable, con ovnis, esas imágenes como algo más fantasiosas, y la realidad es que la fantasía está más cerca de la realidad de lo que parece, sobre todo en la aceleración que estamos sufriendo ahora en el siglo XXI. En el que, bueno, pues es que están pasando cosas tan locas como que estamos dando la vuelta a la luna mientras estamos sufriendo toda clase de genocidios. Entonces, bueno, es que es un momento de colapso tan absoluto que hablar de ciencia ficción ya escapa totalmente a la literatura y ya uh-huh. se acerca absolutamente a algo tremendamente real y terrestre y palpable. Sí, sí, sí.
Clar, se parla molt ara mateix de la congoixa, de l'ansietat geopolítica, jo me passa, jo m'aixec cada matí mirant els diaris amb aquesta ansietat de saber què haurà fet el feixista de torn, amb Trump o qui sigui. Sí. No sé si el Valle del Silicio sorgeix també d'una ansietat que tens tu com a ciutadana per ventura per la deshumanització que estem vivint i que està perfectament reflectida de la novel·la.
Sí, bueno, más que deshumanización, yo creo que el problema es un abuso y un exceso de humanos, ¿no? Y de humanismo, porque al final el hecho de colocar al humano permanentemente en el centro, que yo creo que esto ya es una cosa del siglo pasado y que el siglo XXI debería de asumir que el protagonista no es el humano, sino que esto es una cosa más correlada, una cosa más ensamblada, y que el humano no tiene mucho más que decir, ya ha dicho demasiado y tanto ha dicho que se ha cargado prácticamente la corteza terrestre, ¿no? Entonces, claramente hay muchas ansiedades ahí y una de ellas básica es esta, como, bueno, el aceleracionismo, todas estas, como decíamos al principio de la entrevista, el horror cósmico, bueno, nos ha llevado a una sensación de desencanto absoluto, y es un poco lo que le pasa a la protagonista y lo que le pasa también a Samuel Pease, porque también es el resultado de una civilización que ha entrado en colapso. Y yo creo que el Valle del Silicio es un poco el resultado de todo esto, una consecuencia, claro.
Clar, m'adua a preguntar-te això que dius per una dicotomia entre essencialisme i existencialisme. Clar, si agafam el primer concepte, la primera corrent, podem... I crec que és una idea que també transita tota la novel·la, no? Que totes les decisions que prenem es poden preveure, que per ventura ja fins i tot estan preses en base a allò que som en un moment determinat, molt al principi, o més aviat, jo m'agradaria pensar que encara hi ha lloc per l'existencialisme i que hi ha marge perquè les nostres pròpies decisions raonades i raonables també marquin la nostra vida.
Sí, es una buena pregunta. Tampoco la había pensado así en esos términos, pero bueno, yo creo que al final, claro, es que hablar de esencialismo siempre es caer en un lugar un poco peligroso. Claro. Yo creo que al final hay una idea que me gusta mucho del pensador contemporáneo Manuel Ecocha, y es que somos una especie de reciclaje permanente de seres que son antecedentes a nosotros, ¿no? Anteriores a nosotros. Y eso a mí me supone también una cura de humildad y una herida narcisista que deberíamos aprender también un poco a sobrellevar, ¿no? Y yo creo que eso también, al final, es una de los interrogantes que lanza un poco también el Valle del Silicio, como la responsabilidad material de las cosas. Que Internet, por ejemplo, no es sencillamente una nube, un espacio etéreo, un espacio abstracto, sino que claramente emana de algo material, de la corteza terrestre, del silicio, de minerales, etcétera. Entonces, como tomar en consideración que cada movimiento que estamos realizando, cada paso que damos o cada acción supone una afectación sobre el entorno y viceversa, ¿no? Porque al final todo es como una especie de gran holobionte. Entonces, bueno, yo estoy más posicionada en ese planteamiento, ¿no? Como de toda una materia ensamblada y menos en estas ideas como más esencialistas, que creo que a veces lo que hacen justamente es separar a los sujetos sujeto de objeto, ¿no? Generar esas dicotomías que son como ya más kantianas o más cartesianas.
Sí. Claro. Clar, és que hi ha molta filosofia també en el Vall del Silicio i hi ha una altra dicotomia que es planteja o que es reflecteix, no? Pràcticament com si fos un mirall, que és que està morint la vida pública en molts aspectes, en el primer moment més que altres bandes, que està morint allò col·lectiu, que prima la individualitat, la teva protagonista és un clar exemple, i jo crec que a la novel·la això se denuncia. Jo almenys he acabat el llibre desitjant sortir al carrer a fer canyes amb els meus amics. I pràcticament de rompre l'ordinador que tenen davant.
Sí, és verdad, sí, porque, claro, la protagonista al final está viviendo como una especie de parálisis pues, física, emocional, en todos los sentidos, ¿no? Y acaba como encadenada a una vida permanente dentro del hogar, y el hogar se acaba convirtiendo en su mayor pesadilla porque no tiene, digamos, un feedback, no tiene relaciones interpersonales, y eso le hace pues acabar en el pozo de Internet. Uh-huh. Evidentemente Internet, a lo largo de la novela, puede parecer un lugar como muy inhóspito y muy terrible, pero no es la razón de su depresión o la razón de que la civilización esté en colapso. O sea, al final yo creo que Internet es un reflejo, un síntoma más de una sensación de desencanto muy profundo que estamos viviendo en el siglo XXI, ¿no? Y normal que haya como una necesidad de intentar reencantar el mundo. Esto que dices de tomarme unas cañas, es que al final es eso, es como animar el mundo, reencantar el mundo, y la sensación de decir, venga, vamos a hacer algo, porque esta sensación como de estancamiento, de que ya no hay nada bajo nuestro control, que todo está acelerándose hasta un punto desquiciante y delirante, pues claro que horroriza mucho. Pero bueno, también creo que el tomar la responsabilidad de, bueno, a lo mejor yo no puedo tomar el control de absolutamente todo, pero sí puedo afectar hasta cierta medida con mis decisiones, con mis opiniones, con mi posicionamiento ideológico y político. Entonces, bueno, y yo creo que sí, que en el Valle del Silicio siempre está de alguna manera todo esto orbitando alrededor, ¿no? de la protagonista.
¿Tenías en el cap el Psiqui Kimoris? Se considera pràcticament una tribu, no sé si no és una tribu o és tot això que tu dius, no? És una conseqüència del sistema que ens acompanya, no? Que és joves, bàsicament joves, però clar, és que és un fenomen que va començar ja anys i ja no són tan joves, gent que continua enclaustrada a la seva habitació i pràcticament no surt, no?
Sí, no lo tenía, no lo tenía mapeado esto que me cuentas, que me parece, vamos, claro, al final es un síntoma más también, esto que me estás contando. Sí que es verdad que leí muchos foros, estuve también metida en Reddit, en varias plataformas, y bueno, es que al final ves todo un despliegue de personas que están viviendo las consecuencias de esta sensación que decíamos antes de desencanto, y bueno, se manifiesta de diferentes maneras. Una de ellas es la que tú me estás comentando, y hay muchas otras, ¿no? Pero bueno, es que bucear por Internet es una locura, o sea, y es como si hubiésemos alojado nuestro inconsciente, nuestra alma, todos nuestros temores. Sí, es como una especie de sedimentación de nuestro inconsciente y de nuestros miedos más profundos, ¿no?
Hi ha una sèrie, moltíssimes frases, idees, expressions que estan carregades també d'ironia quan no d'humor directament, ¿no? De normal no usamos el lenguaje, un emoticono con el pulgar en punta para concluir el informe, un gesto que baste para saber que estás viva y colaborando, y això ho vivim cada dia, o sigui, és check, dedo hacia arriba, pulgar hacia arriba, ya te he entendido, no me la torres más, así passa cada dia en el nostre voltant. Se cree que basta una pizca de sentimentalismo para no sonar a figuroífico, això te la robaré, o sigui, això, aquesta frase te la robaré perquè me sembla brutal. Després hi ha d'altres, per exemple, és de los que solo ojean el Zaratustra, evidentment de Nietzsche, per recrear-se en flors de filosofia, i així moltíssimes. No sé si aquest humor te surt de natural, si és una persona que, així com irònica, no?, al teu dia a dia.
Pues esto es muy muy gracioso, valga la redundancia, porque no tengo una relación un poco extraña con el humor. Hay veces que bueno, hay cosas que me hacen mucha gracia, hay veces que no termino de entender lo pretendidamente humorístico. Y es verdad que yo creo que en la anterior novela ya pasaba, y pasa en esta, que el humor emerge para mí como una manera de sublimar el trauma, como una manera de sublimar algo espantoso. Y es que la protagonista está en esa sensación tan desoladora, como una frase que ha salido mucho es que la protagonista vive casi un naufragio biográfico, ¿no? Como una pérdida cósmica casi, ¿no? No tiene apenas círculos con los que relacionarse, y tiene que hablar con un perro y un ordenador. O sea, quiero decir, es tan absurda ya su existencia y su vida que es que el humor sale solo. Porque el humor al final, que es algo que a mí me que es algo que he ido descubriendo en la anterior novela y en esta.
Sí.
Yo creo que es eso, es como el resultado de un tremendo accidente traumático y la realidad se estruja tanto y se vuelve tan extraña y tan inquietante que no sabes muy bien si reírte o llorar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me alegro de que la gente se ría, pero en realidad es tremendamente lo que le pasa a ella, ¿no?
Los bostezos de un burócrata tienen mejor circulación que tu aparato broncopulmonar, suspiro incluido. Aquesta también es per tatuar-se o per dedicar-se-la segons qui. També tot això que estem parlant hi és, però òbviament, Carla, que has fet una novel·la sobre relacions tòxiques i a més s'acaben establint codis i convencions entre la prota i Samuel Pierce que ens recorden algunes que pot ser tingut o com a mínim que hem observat, no?
Sí, totalmente. Sí, este tipo de relaciones como desniveladas o desajustadas o que generan una especie de, bueno, de violencia al final.
Sí.
Y lo que me interesaba mucho también es ver de qué manera ella necesita generar toda esta especie de familia postiza y totalmente desestructurada, porque ella también viene de una familia desestructurada en la que su padre no le habla, no le hace apenas caso, y su madre tampoco es una persona ahí como intermitente en su biografía. Entonces, claro, esto acaba repitiéndose en la manera en la que ella tiene de vincularse, por ejemplo, con Samuel Pierce, y esa manera casi de sustituir compensatoriamente pues figuras que no tienen su vida. El problema de esto es que se acaba conformando con cualquier cosa, con tal de tener una presencia en su vida, aunque la presencia suponga violencia, chantaje, toda una serie de discursos que son tremendamente agresivos hacia ella, ¿no? Y manipuladores. Uh-huh. Lo decíamos hace como unas semanas que, bueno, es un tipo de afecto, es un afecto terrible, pero es una manera de afectar al otro a través de la presencia, a través de la marca presencial, y es que es lo que le falta a ella, ¿no? Quiere restituir su soledad, al menos, aunque sea con la presencia de una persona que la está violentando, pero al menos es una presencia. Entonces ahí es donde reside un poco la gran desgracia y la gran tragedia de la protagonista.
¿Te l'imagines duit al cinema, El Valle del Silicio? O per aventura una dramatúrgia feta per tu mateixa, aprofitant també la teva condició de creadora escènica?
Esto me lo han dicho mucho, me han dicho que, y me lo dijeron con Tener la Carne también, que hay algo como muy cinematográfico en la manera de construir los capítulos.
Uh-huh.
Bueno, a mí me encantaría que tuviese una versión audiovisual. De hecho, yo muchas veces que, claro, yo creo que me siento muy cómoda en el código narrativo, pero claro, vengo también de la escena. Entonces, cuando escribo novela, sí que tiendo mucho a imaginar físicamente, sensorialmente lo que está ocurriendo, con imágenes muy claras. Que esto también viene de la poesía, imagino,
claro.
que es algo que también he escrito. Entonces, como esa sensación de ver claramente como los frames o ver claramente los fotogramas, creo que viene de ahí. Y bueno, yo creo que podría funcionar muy bien en cine, vamos, a mí me encantaría.
Yo también. Yo la veig fins i tot més cinematogràfica que Tener la Carne, que és vera, que també tenia un llenguatge que
sí.
que te podia dur cap aquí. En què estàs ara, Carla? Perquè a part de la teva estada a Roma, clar, tu compagines teatre amb poesia, amb narrativa, no sé si tens un moment per cada cosa o una època, ara estoy en modo narrativa y tires cap aquí o...
Pues es que, claro, esto también es algo que me fascina porque, bueno, en la manera en la que yo enfoco la creación, tengo que ponerle claramente como un límite, como categórico de esto es poesía, esto es novela, esto es teatro, que si no, luego no hay manera como de publicarlo, no hay manera de estrenarlo, ¿no? Porque se convierte en una especie de híbrido ahí, inclasificable, pero para mí todo es un poco lo mismo, ¿no? Ahora mismo pues estoy con becada aquí en Roma, en la Academia, en la Real Academia España en Roma, estoy muy feliz porque tengo muchísimo tiempo para leer, que es algo que yo había dado por hecho que existía, y no, nunca he tenido esto. Si yo pensaba que los ratos muertos que yo tenía en mi vida habitual, simultaneando 400 trabajos, eso era un privilegio. No. El privilegio es este, poder estar en Roma con un paisaje estupendo mientras estás leyendo tranquilamente y digiriendo lo que estás leyendo para luego escribir. Entonces, bueno, pues estoy con una pieza escénica que se titula Hidra, y a la vez, bueno, leyendo mucho y tratando de escribir una especie de ensayo que yo creo que es el resultado también un poco residual de todas las cosas que voy leyendo y voy intentando cristalizar en la parte más de ficción o de literatura.
Carla Naiman, El Valle del Silicio, publicada per Reservoir Books, moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquest artefacte, que no me cansaré de recomanar.
Ay, moltíssimes gràcies.
Quan tornes, per cert, de Roma?
Pues en julio ya vuelvo a estar en España, así que con muchas ganas. Es verdad que ahora en mayo voy 2 semanitas o 3 a Madrid, que estrenamos Hiperbórea, que es como un apéndice del Valle del Silicio, pero escénico. Así que, bueno, tengo muchas ganas de estrenarlo en Madrid y luego ya en julio vuelvo definitivamente, con muchas ganas.
Idò, Carla Naiman, moltes gràcies, vagi molt bé, xerram.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Les ràdios, entreteniment. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio.
I de la literatura a la música, quan són les 6:26, continuem a l'Aviador, Mònica, perquè ho dèiem a l'inici del programa, arriba el cranc carregat de bones actuacions i començam a repassar el cartell avui.
Exactament, el cranc, ja ho han dit a l'inici, comença dijous, també tindrà música divendres en es Gremi i dissabte serà en es Baluart. Dijous comença a Can Balaguer, però avui ens centrarem en aquestes actuacions que tindrem dissabte i, de fet, la primera pràcticament de totes serà d'un DJ que també és músic, per això té aquesta doble visió més holística del que és estar davant del públic d'un festival, com és el cranc en aquesta edició de Mallorca que arriba a la desena fent música i a més duent-la a cada punt de ses illes, a diferents illes, encara que va començar a Menorca. Avui tenim en Fabian Roeland, és membre d'una banda que també ha actuat en el cranc, els Gilmore, i a més també mos acompanya avui per destacar el que oferirà aquest dissabte. Com estàs, Fabian? Benvingut.
Bé, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me i estic molt bé.
Bé, tu ja has actuat en el cranc altres vegades, amb el teu grup, també com a DJ. Conta-mos un poc el teu contacte amb el cranc.
Bueno, nosaltres vam anar a tocar amb Glimmer fa 3 anys a Menorca. I, bueno, no coneixies festival, n'havia sentit parlar, però va ser molt guai. Vam tocar en context de tarda, hi havia 2 escenaris, el qual me va semblar increïble. Cada grup tocava mitja hora, llavors, mentre un grup feia la prova de so, l'altre tocava. I en 4 hores veies 8 grups, cosa que em va semblar molt interessant. També és vera que allà a Menorca vaig redescobrir Menorca, que me vaig enamorar de nou.
No m'estranya.
I, bueno, és vera que aquest tipus de festival m'encanta i se li ha de donar suport, perquè és cert que te fas dues birres mentre veus un grup i quan acaba aquell grup te'n fas una amb el grup perquè baixen i com que és un festival boutique
pots conèixer.
Pues permet això.
O sigui, te vas sentir tan a gust que ara t'han convidat a que facis de DJ i no t'ho has pensat, no?
No. Bueno, és vera que tenc el grup, després faig de DJ i de productor també de música electrònica. Ja hi vaig actuar fa dos anys també com a DJ en context d'Esclanc de Mallorca, tancant el festival a darrera hora, que és un context bastant diferent que aquest dissabte.
Clar, aquest dissabte obris a Sora d'Esvermut 3 hores de 1 a 4 i just abans de la batalla de bandes, que és també un moment molt interessant del festival. A més, tu sent músic. Fabián, conta-nos com prepares aquesta sessió, perquè són 3 hores, a més tu punxes en vinil, la qual cosa hauràs d'anar carregadíssim. Com transportes tant de vinils?
Vale, jo duc més de 25 anys punxant només a vinil, només sé punxar a vinil. És una aposta de passió, vull dir, no pas que sigui ni millor ni pitjor. Per mi, i per la majoria de DJs que duen temps i que els agrada de la mateixa forma que a mi, punxar 3 o 4 hores és millor que punxar una, perquè pots generar un discurs, pots anar tranquil. I, bueno, com prepara aquesta sessió? Pues, en context d'esvaluar horari vermut, dissabte, pues amb molt carinyo, perquè vendran els meus amics per fi, perquè quan pinx de vespre ja quasi ningú ve dels meus amics. I bueno, pues prepar normalment per 3 hores, que entrarien uns 50 discos, más o menos, pues lo mío m'enduc 100 per veure, fer un pot de lectura de pista i veure cap on vaig. Sí.
Un poc és l'energia de la gent i en funció d'això pots anar variant també el repertori que en principi pots tenir en el cap, però que tens aquest marge per la improvisació, no?
Sí, exacte. No ho duc sempre, mai duc tot preparat tancat, de manera obsessiva, no? Perquè pot variar, sí.
I Fabián, quina importància té el lloc on s'ubica la cabina de disc jockey? T'agrada estar més alt? T'agrada estar en el mateix pla que on hi ha la gent, a prop, en fora, tenir una visió més àmplia de com està la pista en aquell moment?
Pues, m'encanta aquesta pregunta perquè, a veure, la música electrònica, en essència, ve d'una persona posant música, més enllà que estigui alta, baixa, però a prop sempre, i una comunitat que independentment del medi social, cultural, econòmic, està a una pista, balla, bueno, és com un ritual tribal de pegar-te un bailoteo i donar-te una abraçada amb qualsevol persona que tinguis de vora perquè estàs sentint la música. En què actualment hi ha una tendència que des del meu punt de vista va en compte d'aquesta essència de lo que és la música electrònica, que és un model de negoci que genera zones VIP. Clar, jo ho respecte, però crec que va en compte de l'essència. Per altra banda, Esclanc, jo quan preparo una sessió, òbviament tenc en compte el moment, qui està abans, qui darrere, mai sortint del meu estil, i en aquesta ocasió pues, és horari vermut, un centre de Palma preciós, i crec que hi haurà un escenari petitet on estaré jo i molt a gust.
Clar, té un punt xamànic, que tu has dit, has apel·lat a la paraula tribu, no? I crec que està molt ben duita, no? Perquè en aquest moment tens el poder de fer ballar d'una manera o d'una altra, de conduir un poquet a aquella massa, sigui més gran o més petita, no? I és deu ser també una sensació plaent, no? Veure que en les teves mans està el goig d'aquella gent en aquell moment determinat.
Totalment.
O sigui, no sé si utilitza ayahuasca o t'abasta en la música, però vull dir que el punt xamànic hi és.
El punt xamànic i el més fort i el més increïble que jo he viscut amb això és aquesta sensació de tenir gent davant i que estigui disfrutant. Sí, això és bueno, una música que va començar a Amèrica del Nord. El house i el techno se va generar en moments de crisi de ciutats industrials, i llavors era una forma de sortir un poc de la merda de vida entre setmana que tenia la gent en aquelles ciutats. Amb els temps, òbviament, pues, se van anar incorporant altre tipus de públic i se va fer més hedonista. En tot cas, sempre ha estat... A mi m'encanta poder ajudar la gent a que ho passi bé durant una estona.
Sí. Supos, Fabian, que moltes vegades deus tenir com que t'explotes cap quan tu mateix vas a un festival, no?, i te fixes amb els DJs que ara se fan per alternar. Com deies, també en Escranc, un escenari, mentre et se munta un, toquen a l'altre, i llavors també aquestes sessions de DJs moltes vegades entre grups. Quines coses te criden l'atenció quan que no se fan del tot bé o que tu milloraries quan vas com a públic també a un festival, que a vegades... No sé si s'arriba a connectar sempre amb el públic.
Hombre, és que són contextos totalment diferents. Clar, el DJ d'Interludios no és un DJ que sigui molt agraït. Però, bueno, també se pot fer millor i pitjor. Si ho fas amb carinyo i amb professionalitat, se pot fer millor i pitjor. Els festivals són un context també particular, gran, aire lliure... Un bon equip de so se pot generar algo guai. Però cada pic... no sé si és per l'edat, sóc més de club petit, poca gent, gent que realment sap on va, sap que li agrada, i on se genera una sinergia DJ-públic-música bonica.
Quants anys tens? Perquè és la segona vegada que fa referència a la teva edat i dels teus amics, i jo mirant-te, o sigui, ara m'estàs fent una mica de ràbia, perquè segurament ets més jove que jo, i estàs fent allà...
Bueno, no.
Quants anys tens? Ho pots dir o no?
Sí, no, que jo tinc 44 anys, tampoc és que sigui...
Per favor, però estàs en la flor de la vida, que diem que estàs... Jo tinc 51 i jo me poses un DJ davant i me poses a ballar 6 hores, si fan falta.
A veure...
Dissabte vendré a veure, veuràs.
Vale, a veure si és vera. Aquest 51 que hay que meterles. A veure, el que vull dir en l'edat és que jo, a vegades, quan tinc actuacions de vespre, m'acosta bastant més, i ho entenc perfectament, que els meus amics a lo millor venguin, no? Però quan tinc una actuació en horari vermut, esvaluar, pues crec
no
que em vendrà...
No petes més.
A nivell d'amics i de gent propera, jo crec que vendrà algun més, sí.
Idò, tenim a Fabian Rolón, que, bé, s'escriu Roeland, que és com supos que la majoria de gent li diu. Aquesta música que sentim de fons és la seva. Pujarem ara un bocinat. Què sentim aquí? A tu fem mescles o què se sent en aquesta música que escoltam?
Això és un... No és que estigui jo punxant, sinó és un tema que he fet jo. És un tema de música electrònica que he fet jo, que el vaig treure per un segell fa... Aquest crec que és de 2013, si no m'equivoc.
I això ho punxaràs també? També punxes la cançó, les músiques que tu has compost?
Mira, com que només punxa vinil, només puc punxar les cançons que han sortit en vinil meves. Sí que hi ha un altre format que es fer un live session, però que no tens temps per fer-lo bé i les podria punxar. Però és vera que de les cançons que jo puc punxar, aquesta, per desgràcia, no va sortir en vinil.
Vaja. Imagina, no?, si gent ballant així un poc en trans, no?
Sí, jo crec que sí.
Aquesta la posaràs el dissabte?
No, perquè no està en vinil.
Com que no va sortir en vinil, no.
Però les altres que té en vinil sí que les posarà.
Alguna. A veure, la majoria de sessions que faig no poso cap cançó meva, perquè en realitat en vinil n'han sortit 10, i ara en sortiran dues més, amb un segell d'aquí, que és el nom de Thursday's Records, i la resta, que són moltes més de les que he dit, no les puc punxar. Però, clar, té milers de vinils. Llavors, la majoria de sessions no poso cançons meves.
Fabià, moltes vegades si hem punxat sempre hi ha gent que te demana música, això és un clàssic. A més, tu, si és en vinil, ara he posat una cara, has d'estar molt concentrat, totalment, són 3 hores. Què passa quan algú ve i te xerra?
Vale, a veure, aquest és un tema un poc complicat.
Sí.
El que passa és que quan vas a vinil hi ha com dues formes, no? És una subcultura, la música electrònica, d'alguna manera, i la gent que no la coneix te pot veure que estàs tocant un tipus de música que dins de la subcultura és un subgènere inclús, o en toques un parell, i te demana una cosa que no té res a veure. Llavors, allà, pues, d'alguna manera, amb certa la màxim de simpatia que li pots dir, li dius, vaig a vinil i no la tenc. En canvi, és vera que hi ha gent que també aprecia i sap i entén el que estàs fent i te demana algo que té relació. Si té relació i el tenc en els 100 vinils que potser puc dur, Normalment ho faig, sí.
I, Fabián, com has après a punxar? Perquè abans d'entrar deies que és com aprendre a tocar un instrument.
Totalment, vull dir, punxar a vinil, quan jo vaig començar, que jo crec que va ser l'any 2000, més o menys, bueno, tu inverties tots els teus dobbers amb dos plats tècnics, que eren amb els que se punxava, i anaves a les tendes de discos i començaves a comprar. Llavors, ja només pel tema econòmic, o dedicaves tot el que tenies en això, o no podies començar. I, per altra banda, jo toc instruments i he de dir que punxar amb ordenador, que no crec que sigui ni millor ni pitjor, perquè te dona més opcions i se poden fer servir, o amb CD o amb USB, no és tan difícil. Aprendre a punxar amb vinils i estar pendent de ses mescles i tot el que comportes, com aprendre a tocar un instrument, és difícil.
Clar. Més artesà, també més... no sé, jo crec que també més interessant, no? O més estimulant, com a mínim.
Total.
Des del punt de vista del músic, clar, si vas allà com una màquina... Pues...
És una passió, al final. Ja. Tu vas a una tenda de discos i és com anar a una llibreria, vull dir, te coneixen... mira, escolta això, jo encara soc de tenda de discos i quasi, també com per internet, però la majoria m'agrada tenir una relació amb qui ho ven, i és una passió, vull dir, a qui mos agrada i qui hagi tocat un tècnics, o sigui, qui hagi passat aquest procés i sàpiga punxar plats, entén el que dic. És que és orgàsmic poder punxar amb plats.
Quan a la ràdio hi havia plats, teníem tècnics, i la veritat és que... Es que anava molt bé i era, era molt pràctic. I a més, clar, a part de la feina mental que suposa punxar en vinil, 3 hores, que són moltes hores, també hi ha la feina física, vull dir que és un esforç físic, no te pot tremolar la mà, has d'estar realment molt concentrat, vull dir que per que és una cosa de posaré 4 cançons i tal, no? Però és molt feixuc i molt dur.
Efectivament, és que punxar música electrònica i la quadram, és a dir, perquè hi ha formes de punxar també vinil, o sigui, i és,
més doncs, de rock cert, o altres coses.
O de rock, o de funk, o de lo que fa, i, bueno, coses que potser costa un poc més de mesclar. Llavors, allà no requereix tanta concentració, però si quadres... O sigui, és que no te pots despistar ni un moment.
Ni un segon, eh? Mm. Idò, això serà el que trobarem aquest dissabte a una de les jornades d'Escranc, de fet, sa que tanca, que començarà ben prest. A partir de la 1 trobareu en Fabián punxant amb una carretada de vinils. Com els transportes? Amb maletes, en rodes o amb tràilers petits?
Sí, tinc una maleta de rodes i després tinc una altra maleta que la poso damunt de sa de rodes. Les rodes ja estan un poc cascadetes per això mateix, però sí, pues normalment pues les duc amb taxi, amb cotxe, amb sa moto i pa'lante.
És que qualque vegada que hem estat a sa fira del disc, realment pesa molt els vinils. És una cosa que, si en clar, tu en agafes un o dos o tres, però carregar capses de vinils pesa molt, eh?
Són un tema, i també pels trasllats. Vull dir, cada pic que un s'ha de traslladar, pensa en els vinils que té i te pega un patatús.
I a més, bé, com a músic, Fabián, han dit abans que hi hauria sa batalla de bandes després de punxar tu. Això t'afectarà d'alguna manera, sa manera que acabaràs la teva sessió?
Mira, si en aquest cas, com que som el primer que comença a posar música i després ve sa batalla de bandes, no. En canvi, quan tenc un artista DJ abans i un després, sí que solc informar-me de lo que fa, inclús vaig un poc abans, me quedo un poc després, també per suport i per educació, però sí que me solc informar per jo fer el meu discurs, però després deixar-li bé.
La batalla de bandes, de qual xerrarem ara mateix, són Anís, Baf, Umbra, Jane Joe, Little Wang i El Cid, i precisament parlarem amb un dels membres de Baf. I de te veiem allà, en el Baluar, Fabián.
Molt bé, això espero.
Te demanaré Camilo Sesto. No, és broma, no ho faria mai.
Un DJ ha de tenir micro o no?
Ostres, bueno...
T'agrada o no? No.
Jo sí que ho faig.
Ah, sí? Animes a ser gent?
No.
Ah.
Com que sóc cantant, també, pues hi ha algunes cançons que estan a vinil que poden compartir sa melodia o els acords amb altres cançons que a mi m'agraden, i les puc cantar en directe amb un efecte de veu.
Molt bé.
Però, bueno, això no és molt habitual. Bueno, cadascú la seva fórmula.
I de mira, ja te veia, escran, que munt. Que bé, Fabián, moltes gràcies per haver vengut. Fabián Roland, el trobareu aquest dissabte a partir de la 1 fins a les 4 en Es Baluard, en aquesta tercera jornada d'Escranc, en aquesta desena edició d'Escranc Illa de Mallorca. Moltes gràcies, Fabián.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Fabián.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és formació.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Daddy Cool, desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
M'ho hauran d'operar, m'ho hauran d'operar. M'hauran d'operar. He vist un sacre, t'he fotografiat.
Idò, així sona BAF, un dels grups, com dèiem abans, que formarà part d'aquesta batalla de bandes, juntament amb Anís, amb Umbra, Jane Jolt, Little Wang i el Zid, que participaran dissabte en el Cranc, Mònica.
Exacte, serà a partir de les 4, just en acabar amb Fabián de punxar, de 4 a 6 i mitja, més o manco actuaran totes aquestes bandes. I trobam una que no coneixíem, que són aquests al·lots de BAF, són 4, en Amaro, a la guitarra, en Lluc, a la veu i en Esther Emin, en José en el baix i en Jaume a la bateria. Fan aquesta música i a més han triat aquest nom tan curt, tan directe i tan, tan pràctic de recordar. BAF, i saludam en Amaro, que és guitarrista, són Poblés, tot 4. Com estàs, Amaro?
Hola, com va? Què tal?
Molt bé, enhorabona per aquestes... Bé, hem sentit només dues cançons que teniu de moment gravades en aquesta maqueta, però mos han sorprès molt, la veritat.
Moltes gràcies.
Idò, conta-vos un poc, Amaro, la història del grup, quant de temps fa que tocau, com així, sent joves que teniu 20, 21 anys, una cosa així?
Sí, sí, entre 18 i 22, per mi, té més vell.
Carai, idò, més joves encara.
Sí. I res, pues, fa d'haver dos anys que mos juntam per tocar, però aquesta música fa d'haver... un poc menys d'un any, més o manco. Primer conservar-se fa 6 mesos i això.
I teniu aquestes dues cançons gravades, aquesta que sentíem se diu Cervell, teniu una altra que se diu Tir, de moment és la maqueta que teniu.
Sí, sí, ara saps el que hem gravat així una mica de manera casolana i res, ara volem gravar un EP.
Idò, bé, nosaltres... No, ara parlarem de saber. Estan molt contents de veure que lots tan joves, de 8 a 22 anys, vos decantau per sa música punk i no tan aviat per reggaeton, que també estaria bé, no passaria res. Però bé, mos agrada... Que
som més del punk, com has pogut deduir. Sí. Som així, aquí a la viada som més del punk.
Mos tira un poc més. Però conta-vos un poc de bon Morbès i com heu arribat en aquesta música i en aquestes influències.
Saps què passa? Nosaltres abans tocàvem power pop. I un dia, així, fent un poc estonto, vàrem intentar tirar cap a una altra banda i mos va començar a més. Jo sempre m'ha agradat Minuteman i tal, i no sé, al final hem trobat un renou que mos funciona i mos agrada tocar-lo més que res. I per aquí hem tirat.
L'altre dia vareu tocar a sa Pobla, no?
Sí, en el Fit de Pasco.
Ah, i com va anar?
Sí, una festassa, m'han dit.
Sí, eh?
Sí, va anar molt bé. Nosaltres vam tocar d'una i mitja des de matí.
Bona hora, però... per a Sopoble.
Exactament, bona hora, Sopoble.
A Sopoble s'està començant la marxa. De...
Sí, sí. No, exacte.
Ho sé de... Per som testimoni directe de les vouchers de sa poble i que duri. Jo podria ser ton pare, però... O sigui, segurament coincidir, però no sé si tal, però sí, és veritat que se li ha part d'allà a sa poble.
Idò, Amaro, en aquesta cançó que sentíem, que se diu Cervell, parlau de malalties, té alguna història, alguna cosa per contar?
No és cap malaltia. Ah. Això és...
És que diu, mos han d'operar, o no?
Sí, l'han d'operar, però perquè té cervell massa gran. Les paraules li surten del cap.
Massa intel·ligent.
Massa llet.
Massa intel·ligent, sí.
I l'altra cançó que sentirem després se diu Tir. Vols dir alguna cosa de l'altre tema?
Abans de sentir-la.
Sí.
A veure, no crec que s'entengui massa. És un port d'idea. És una improvisació de 2 minuts. Ja.
Però això vol dir que cada vegada que la tocau és diferent.
Sí, efectivament. Va,
perfecte, dona'm. Sí. Anem a escoltar aquesta vegada va sortir així. M'agrada constatar que a part del català domineu el polonès, i això és un mèrit, i a més aquesta està clar. No se sent... Bueno, Mònica sí, perquè ha viscut a Polònia. No s'entén gaire, però el missatge queda clar. Me diu en Joan, el nostre tècnic, Amaro, que li han dit que el directe vostre és molt potent. Vinga, m'explica'm què feis.
És molt bo.
Home, potent, no sé què t'he de dir. No.
És elèctric.
En Lluc ho dona tot, això per suposat.
És el frontman.
Sí, és cantat.
Efectivament. I jo crec que el que dona toc és que tenim el tèrmin, i això fa un pot de renou visual.
Però... Correcte.
No crec que siguem molt més potents que qualsevol altra banda de punk, el que passa que, no sé, fiquen són ràpides i curtes, i...
I ja està.
I cridam.
Un poquet l'essència del punk.
I en Lluc treu un teremín, que és un... De fet, és un dels primers instruments musicals electrònics que se van inventar el 1920, un rus, en Leon Teremín, per això té clar aquest nom, i és un instrument que té com una petita capsa amb dues antenes i se va movent, i és el que fa en Lluc, perquè, bé, de dir que hem vist un vídeo de la vostra actuació de l'altre dia, i no vull dir que recordi a Ian Curtis de Joy Division, però bé, té un moviment bastant elèctric, no? El Lluc, així, quan canta i se mou.
Sí, una mica epilèptic.
No, elèctric no, epilèptic, molt bé, el matís queda clar.
Veus que hi havia cosa de malalties? Que bo. Idò, vosaltres competireu en aquesta batalla de bandes, amb bandes com, per exemple, Anís, que supos que són amigues vostres, també són unes joves pobleres.
Sí, hem tocat... Per mi, deu ser el grup amb qui més hem tocat.
Ah,
sí? Sí.
I com duis aquesta competitivitat?
Bé, és sana, és sana.
Molt bé.
Claro, la batalla, i qui decideix qui guanya la batalla, Mònica? El públic? O ja tu ho saps, home, no?
No, hi ha un jurat.
Home, un jurat. El públic, no.
Hi ha un jurat. De fet, d'entre totes aquestes bandes guanyaran, de fet, hi ha dos premis. Un és actuant a Escranc, Illa de Menorca, que se farà enguany al mes de setembre, mm-hmm. entre els dies de 7 i de 9, i també en els showcases del Monkey Week, que és un dels premis també més destacats. Cobren, els grups que actuen cobren 150 euros i també crec que els guanyadors se'n donen una bossa de viatge de 400 euros. El més important és que vos vegi gent. Coneixeu els altres grups? Amaro, també hi haurà Umbra, Jane Joe, Little One i el Cid.
Sí, no tots personalment, però sí, hem fet un pas de recerca. Però bé, bueno, contra qui mos toca.
Són estils bastant diversos, no?
Sí,
vaja.
Sí, cada any ho són, diferents, sabeu que miren de dur gent diferent, però molt interessant. Què vos han dit? Quin temps podeu tocar? Quines condicions hi ha per participar?
Tenim 10 minuts. Oh. I bé, està bé, farem 6 cançons de 7.
Què dius, el 10 minuts?
Sí.
Clar, és que vosaltres teniu aquest avantatge que en 10 minuts poli tot un LP. Va?
Quasi que millor. Nosaltres sí. Perquè mos fan tocar a mitja hora, perquè si no toquen en 10 minuts.
I quin premi vos fa més il·lusió de tots dos? Se poden guanyar els dos?
No, si se poden guanyar els dos, no ho crec, però és Monkey Week. Hombre, anar un poc a fora, nosaltres això sempre fa il·lusió.
I record que un any també van guanyar aquest premi els Caspari, que també són pobles.
Pobles, sí, sí.
Que tenia una pedrera important. Diuen de Manacor, però el poble no se queda enrere.
Ara se posen les piles.
No, hi ha molt de bandes, sí. Molt interessants, també. Sí,
sí, sí. Sí. Bé, i mos parlaves, Amaro, d'aquesta gravació que teniu prevista.
Sí, volem anar... Bé, això és una exclusiva, això encara no ho hem anunciat. Dia 25 de juliol farem un concert a Sant Lleugàbal de Barcelona i ja quedem allà un parell de dies a gravar un EP.
O sigui, a Sant Lleugàbal, jo anava, però el darrer que vaig saber és que l'havien tancat i l'han tornat a obrir.
Ostres, pues espero que no.
No, segur, no, però clar, que jo me vaig quedar amb aquella història de que l'havien tancat a un mític de Barcelona, vull dir que molta sort, és un gran local, de veritat.
Sí.
I, Amaro, què més teniu? Teniu concerts en l'estiu? Perquè supos que si sou tan joves encara estudieu, sou tots aquí, qual cosa fora?
Sí, ara som tots aquí, i aquest estiu tenim un parell de concerts. Anem a les Mallorca Dead Festival, anem a la Nit de Rock de la Colònia de Sant Pere, i bé, encara estic negociant. Bé, tindrem un parell més, però encara no sabem del tot.
Que bé, i el repertori que teniu és ampli o només per CP, dona?
Sí, no, tenim d'haver 20 cançons, ara crec, un poc més. I per CP, bé, ja veurem quantes entrem, encara no estem segurs.
Idò, això serà una bomba. S'ordre d'actuació de dissabte, el sabeu?
Sí, però ara me'n recordo, ara mateix.
és igual, sorpresa. Ja han quedat tots, que a partir de la 1 anirem en Esbaluart, punxaran Fabian, i després començareu a tocar totes aquestes bandes. 10 minuts, Anís, Baf, Umbra, Jane Joe, Little One i El Cid. I bé, una pregunta que mos agrada sempre fer-vos és...
El nom. El nom del grup, d'on ve.
Sí, que està molt bé.
D'on ve, Baf? Ah. Sí. M'ho van demanar ja un altre pic i B3, sí. I no vaig saber què dir, quasi.
Molt bé,
I
això està molt bé.
Un poc més preparat. I significa... Perdó, ara no m'ho recordo.
No, perquè te vas inventant.
Quan no hi ha sol, però fa calor.
Què ha dit?
Quan no hi ha sol, però fa calor.
Ah, correcte, idò ja està.
Quan no hi ha sol, però fa calor.
Exacte. Quan fa baf, quan fa...
Sí, sí, no, sí.
Jo, va, sabem el que
el significat el sabem, però per què l'he posat així al grup?
Ai, doncs, no ho sé, perquè són tres lletres i...
Ah, vale, ja està.
Sempre que són tres lletres és millor.
Està molt bé. Sí. Els trobareu com a BAF Group o algo similar, perquè si no vos sortiran definicions de BAF. Aquesta banda, la qual vos recomanem seguir, aquestes dues cançons que m'escoltam us han agradat molt, i aquest dissabte actuaran juntament amb Anís, Umbra, Jane Jo, Little One i El Cid, i després arribarà també la resta del festival, perquè també hi ha molt de grups dijous, divendres i dissabte. Nosaltres hem volgut donar suport també a les bandes nostres, locals, DJs, artistes, i de fet també a DJ Fabian Rolando, també a Free Nipples, estan en lletres bastant grosses. Són les terceres lletres de grosses, de tamany d'escartell del festival que trobes.
Que molt bé, que... molta merda, com dèiem en el teatre, Maro, que guanyi el millor aquesta batalla de bandes, i en tot cas que agradeu molt, que estic segur que serà així. Vinga, visca el cranc.
Moltes gràcies, molt bé.
Gràcies, Amaro. I un dia haureu de venir a l'estudi quan graveu el disc o alguna cosa.
No sé si el veig fent un acústic, però se podria intentar.
Bueno, acústic elèctric.
Continuarem parlant del cranc aquesta setmana. Ara arriben les notícies. Nosaltres tornem demà a les 6.
Adéu. Desallò.